Vinga, que hi ha moltes coses d'esports per tancar el programa d'avui amb el Sergi Cano, Cani Tweet, que acabo de posar ara mateix. Nosaltres ocupem aquests darrers minuts d'aquesta última edició setmanal del programa. Company, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim a la gent repartida una miqueta pel món, els companys de secció.
Doncs sí, està viatjant el Joan López, que està viatjant cap a Turquia perquè juga...
Que no les tenia totes, el Joan, que l'he vist aquest matí quan ha vingut, abans de començar el viatge, i diu, això d'anar a Turquia, amb això que està passant...
Sí, bueno. sí. I a més, una qüestió pràctica, canvi de moneda també, perquè allí es veu que tots els jocs no es pot pagar amb euros, però sí, el que més li preocupava era el fet aquest de la guerra amb Síria...
Aquest atac que s'estava fent, però bé, segur que no ha de passar res. I el C. San Juan, que d'aquí res el tindrem marxant cap a Islàndia.
Sí, perquè juga la selecció de futbol dilluns.
Tres quarts de nou, en principi. Ara farem per ordre, perquè estem parlant dels viatges, i després tindrem el Merino, també, que s'anirà cap a les Canàries.
Sí.
Que tenim aquí un tot. Si anem per ordre, hem de dir que avui, i davant de casa, a l'Estadi Nacional, tres quarts de nou del vespre, en directe per Ràdio Nacional i Andorra Difusió, Andorra-Moldàvia. Futbol.
Doncs sí, és un partit d'aquells que està sempre marcat, contra aquests rivals. Bueno, espero que aquesta vegada sí, sigui la bona, no? El que dèiem, perquè és que, a més, la selecció d'Andorrana poques vegades passa, està per sobre del ranking FIFA de la Moldàvia. L'Andorrana és la 131 del rànquing. I a tres quarts de nou, aquest vespre, com deies, a l'Estadi Nacional, contra aquest rival que va guanyar Andorra en el partit de la primera volta, va guanyar per 1-0, un partit que, bueno, Andorra va jugar amb un home més al final i tampoc va poder aconseguir l'empat. Però, bueno, en aquest partit es decidirà bàsicament qui és el fanalet vermell d'aquest grup de classificació per a l'Eurocopa del 2020. De moment, el que dèiem, Moldàvia té 3 punts, Andorra encara no ha sumat. I també serà un partit amb una curiositat, que és que serà el darrer amb la gespa que hi ha actualment aquí a l'Estadi Nacional.
Que després se'n va cap a Ordino, aquesta gespa.
Després la traslladen cap a Ordino, la del centre de tecnificació té ja 10 anys, aquesta té 5 anys, però, com ja sabem, no ha superat els últims tests de la UEFA, llavors s'ha de canviar.
I encara bo que la Federació Moldava s'ha vingut a...
Sí.
A no fer bo aquesta no habilitació per part de la UEFA.
Sí, han acceptat jugar en aquesta gespa, i bueno, el seleccionador ahir deia que no volia parlar gaire del tema, però que no entenia com en un país, en teoria càlid, diu, on sempre fa sol, hi ha gespa artificial en lloc de gespa natural. Aquest home no ha vingut aquí a l'hivern, això segur. Però bueno, sí, serà l'última... Però un canvi de gespa que em sembla que agrada a tothom, menys a la gent del rugby, perquè no podrà disposar de la instal·lació, però la gent del futbol estava molesta amb aquesta gespa ja des de bon inici i bueno, ja tocava canviar-la i efectivament ara doncs això, la traslladaran al centre de tecnificació d'Ordino i la d'allà es podrà utilitzar, potser la veiem en algun parc infantil perquè es podrà traslladar també del centre de tecnificació.
Això, com dèiem, avui, tres quarts de nou del vespre, en directe per Ràdio Nacional i Andorra Difusió. Avui juga França contra Islàndia, recordin que estem en el mateix grup, i per tant... El dilluns ells agafaran el nostre rival d'avui i nosaltres agafem el seu rival precisament d'avui.
Sí. Els agafarem cansats, suposo, perquè és un enfrontament de màxim nivell contra França, contra la campiona del món, tot i que Islàndia, i més a casa, doncs ha de ser la clara favorita.
No, a més, últimament Islàndia s'han posat les piles d'una forma...
Sí, també ja ens van guanyar aquí, vull dir que són els grans favorits. El partit d'Andorra és avui, això està clar. Esperem que no pesi aquest fet, perquè tothom té clar, el propi seleccionador, el Coldo, comentava ahir que, bueno, que saben com poder fer-los mal, sobretot a les transicions defensa-atac que siguin ràpides i també les pilotes aturades, i es parla obertament que s'ha d'intentar puntuar en aquest partit. I esperem que així sigui. Torna Marc Pujol a la convocatòria, el veterà jugador, i com dèiem, tres quarts de nou, aquí estarem a veure si Andorra pot sumar els tres primers punts, esperem, d'aquesta fase de classificació.
L'altre partit internacional serà demà a les dues del migdia, encara, s'havia de fer en una altra localitat, al final ho han canviat, finalment serà encara capital administrativa, com dèiem, de Turquia, i doncs enfrontarà evidentment els Isards, que sembla que han viatjat amb una mà de baixes espectacular, contra l'equip turc, partit de la conferència 2 sud-europea.
Això mateix, demà dissabte a partir de les 2, moltes baixes, 13-14 baixes comptava ahir els seleccionadors Peter Lucas i Josep Magallón, una selecció molt jove també, degut a aquestes baixes, i també el seleccionador que es queixava del fet de no disposar durant tota aquesta setmana d'entrenaments de l'estadi nacional per entrenar. Això ha fet, per exemple, doncs, que hagin hagut d'entrenar a l'estadi comunal o també a Prada de Moles, on ho van fer ahir al vespre, i bàsicament es queixava de no poder haver entrenat amb la màquina aquesta per preparar les melés, que és molt important.
Jo això no ho acabo de pescar. Com és aquesta màquina?
Bueno, és una màquina per fer força, per empènyer. Els partits del BPC doncs, està prohibit pel tema reglamentació. En canvi, a la competició internacional doncs, això és important. I clar, comentava el Josep, no?, que et trobaràs amb jugadors de 120 quilos que estaran empenyent, clar, i tu no tens aquest costum perquè la Lliga no ho fas, no ho fas cada setmana. Llavors, amb aquesta màquina, el fet de poder entrenar...
He estat mirant molt partits del Mundial que estan fent al Japó i és bestial el protocol de les melés, ara. Vull dir, l'àrbitre marca... Llavors es fa un primer avís, els jugadors s'agafen, un segon avís, els jugadors comencen a apretar i el tercer avís llavors es apreten a saco.
Sí, és així. Llavors això no passa a la Lliga, Divisió d'Honor de l'Occitània no passa, no estan acostumats els jugadors, i és important doncs, poder entrenar d'aquesta manera a fer força a la melé, que és una de les... És molt important en el joc, i suposo que hauran de buscar també altres maneres de fer mal a Turquia, que recordem és una selecció que ha pujat aquesta temporada, que s'estrena en aquest grup. No es tenen gaire referències, però bueno, esperem que, tot i les baixes, Andorra pugui tornar amb la victòria.
Molt bé, doncs ho intentarem i empenyarem i ho escoltarem en la veu del Joan López, com deien que demà, des d'una miqueta abans de les 2, ja estarà en connexió a Ràdio Nacional i també a Andorra Difusió. I per últim, partits de clubs. Hem de parlar primer del Futbol Club Andorra, ho dic per fer-ho per ordre cronològic, que diumenge al migdia rebrà un històric, l'Hèrcules.
L'Hèrcules d'Alacant, efectivament, un històric d'aquelles èpoques que jugaven contra el Barça.
Rico Pérez.
Sí, senyor, l'estadi Rico Pérez. Ara estan pitjor, de fet, a la Lliga tampoc van ben situats, són a mitja baixa, però venen de guanyar el Barça bé, em refereixo amb el marcador.
El Barça B van jugar bé,
sí,
també, no?
Sí, contra ells van jugar bé. El Barça B no va jugar tan bé perquè va perdre, i a més amb claredat. Però bueno, recordem l'Andorra, que és líder, in extremis, va salvar el lideratge la setmana passada, que recordem que va empatar, i doncs el club que vol que hi hagi més gent a Prada de Moles i vol arribar al miler d'aficionats. Per fer-ho, per aconseguir-ho, cada abonat podrà disposar d'una entrada gratuïta. Tu vas a l'entrada, amb el teu abonament, i et donaran una entrada gratuïta per la persona que tu vulguis portar.
És una bona idea.
És una bona iniciativa, i això, l'objectiu és arribar a aquest miler d'aficionats a Prada de Moles, perquè a més és un bon partit, l'Andorra porta una bona línia, no es perd, i doncs important també que això, que l'afició doncs, s'animi en aquesta nova... aquest no guanya a la segona divisió B.
Porten, ho dic bé, 13 dels últims 15, ho dic bé o no, sí, ho estic dient bé?
No, porten ara dos empats consecutius.
Doncs porten 14 dels últims 18.
Van empatar, no? Sí.
17-18, sí, 14 dels últims 18 punts en joc.
Van empatar l'últim partit contra l'Atlètic Llevant, el filial del Llevant de primera divisió. Van empatar el Llevant als últims minuts, pràcticament, faltaven 3 minuts pels 90, i venien d'empatar també. Bueno, l'Andorra que està bé, que està obtenint un inici de lliga espectacular, ells sempre diuen, depèn de qui parles, perquè el Gabri Garcia, que en aquests moments està fent la roda de premsa, o està previst que faci la roda de premsa, ell sempre diu, primer, salvem la categoria i una vegada això, una vegada tinguem els punts, doncs endavant i assumir. Des de la part alta del club, el que deien és que s'ha de pensar en pujar ja aquesta temporada, perquè la segona B és una ruïna, això està clar.
Ja, bueno, clar, han fet un equip molt potent, i que li està rendint molt bé, a més.
Està funcionant
molt bé.
Està rendint molt bé, tenint en compte com es va gestar aquest equip. Perquè al començament era un equip fet per jugar a tercera.
Però després van començar a venir alguns reforços importants.
Sí, sí,
no?
sí, sí, sí.
Molt bé, i una horeta més tard, però que en horari local serà també el migdia, perquè estem parlant de Canàries, per tant, a les 12 hora canària, a la 1 hora nostra, des d'uns minutets abans la connexió, el company Òscar Merino, des de Gran Canària, amb l'Òscar Royo des d'aquí, que farà els comentaris tècnics, doncs viurem amb ells, gràcies a la seva veu, el partit entre l'Herbalife i el Morabanc. Un Morabanc que arriba després de dues victòries consecutives, l'última, va ser aquest dimecres en el debut a casa a l'Eurocup contra el Ratiofarm Ulm, 19 punts de diferència en un partit, partir del segon quart pràcticament, sí. Dominat a plaer.
Ja que Lakavich, el tècnic del Ulm, ho va dir, que havien aguantat un quart.
Vaig escoltar la roda de premsa i bé, a veure, a mi aquest tio sempre m'ha agradat molt, el Jack Lakovic, però és que a més va estar molt elegant, perquè no es va amagar de felicitar el Morabanc, de...
Molt realista també a l'hora d'explicar el que havia vist a la pista.
No va posar cap excusa, cap d'allò, al contrari, va felicitar el Morabanc pel partit que havien fet. Però recordem que el Morabanc també ve de guanyar el Barça, en l'últim partit de Lliga aquí al Poliesportiu. El Morabanc a hores d'ara és vuitè de la competició, amb dos partits guanyats i un de perdut, en una lliga que, curiosament, quan mires cap a dalt veus el Real Madrid, cosa que no sorprèn, però veus el San Pablo Burgos de Joan Peñarroya,
que és el proper rival també.
Que ha guanyat els tres partits.
Aquí a casa, és el proper rival aquí a casa, després de viatjar a les Canàries. Sí, déu-n'hi-do quina feina que fa el Joan. Ho va fer ja l'any passat, la temporada passada, amb el Manresa, i ara Burgos és una bona plaça. Ja sabia on anava, perquè
un
a Burgos...
Un equip amb una afició espectacular, que hi ha 9.000-10.000 persones en el pavelló, el Coliseu aquell. Sí.
Hi ha molt de seguiment, i bueno, és comparable a la situació d'aquí a Andorra, no? Un equip que també, un club que també vol créixer, i em sembla que han agafat fet la millor tria, no?
Han fet molt, molt bona tria de jugadors, l'aposta per al Joan també és una molt bona aposta, i per tant, doncs, San Pablo Burgos segon classificat, València tercer, Casademont, perdó, València, exacte, els únics dos equips que porten les tres victòries dels tres partits són Madrid i Burgos, i després, amb 2-1, hi ha diversos equips, València, Casademont, Saragossa, el Bilbao, el Barça, el Lucan Múrcia i el Morabanc Andorra, però, per exemple, un que es descavalcarà probablement és Lucan, perquè, tot i que ha guanyat dos partits, juga al camp del San Pablo. És fàcil que el San Pablo pugui... Per tant, hi haurà reorganització i, amb una miqueta de sort, el Morabanc s'hi rasca a la pista de l'Herbalife, que busca, està 11.
Busca l'Herbalife a veure on està, perquè està baix, una victòria.
Una victòria, dues derrotes. Clar, havent-hi jugat tres partits només, encara hi ha poca diferència, no?
Sí, va guanyar l'últim partit de molt poc, no? D'un punt, em sembla, a la pista del Manresa. I és un equip també que déu-n'hi-do la plantilla que ha pogut...
Sí, sempre fa molt bons equips. Dejan Musli el tindrem... Creus tu o no?
Ho demanarem. D'aquí una horeta ja a la roda de premsa. Està entrenant amb l'equip, perquè hem vist un tuit del club Aaron Guzmán, per reforçar els entrenaments, el jugador del Sènior B. En teoria, hauria de jugar alguns minuts, segons em va comentar l'altre dia el general manager, el Francesc Solana, abans de començar el partit. Recordem que té una fissura a les costelles, que s'ha perdut els dos últims partits, contra el Barça i contra l'Ulm. També s'ha de dir que l'equip, almenys a l'hora del rebot, no l'ha trobat a falta.
Ha rendit molt bé.
Sí, perquè en els dos partits ha guanyat el rebot a un rival tan físic com el Barça, i l'altre dia va sumar 41 captures contra l'Ulm. Però bueno, sempre és important tenir tota la plantilla, també a l'hora dels entrenaments. I el que dèiem, en teoria hauria de poder disposar d'alguns minuts, primer viatjar i després disposar d'alguns minuts a Canàries. Recordem també que l'Herbalife té dos exjugadors del Morabanc Andorra, John Shurna, que va marxar la temporada passada, al final de la temporada passada, i Beka Burjanadze. O sigui, són dos homes que ja...
Dos jugadors, a més, que juguen a la mateixa posició, amb característiques similars, bon llançament... A veure, diguem-ne, percentatge d'anotació, diguem-ne que la mecànica de llançament és bastant més ortodoxa la de Beka Burjanadze que la de John Shurna, però l'efectivitat, jo diria que si fa o no fa, Segon equip, que l'has esmentat, l'equip d'Aaron Guzmán, que està reforçant el primer equip, el Morabanc Andorra, després de guanyar amb molta solvència a la pista de l'Esparreguera, al final van ser 15 punts només, però hi havia un moment que anava més camí dels 30 de diferència, i dic que la pista de l'Esparreguera, que jo la conec, és de les més complicades d'aquesta categoria, és el tercer classificat amb dues victòries, una derrota, i juguen al camp del quart a Girona, al costat de la ciutat de Girona.
El quart que és el nom de l'equip, no la classificació.
Exacte. El quart és cinquè. Podríem dir-li així, però està empatat amb el Morabanc Andorra amb 2-1. Una pista també complicada i un equip que acostuma en aquest grup C a tenir doncs una molt bona plantilla.
Juga dissabte a un quart de set de la tarda.
Juga dissabte a un quart de set de la tarda, exactament. Mm-hmm. M'has dit que hi havia una cosa xula d'arribar fins al port de Melira, no?
Insòlita, sí. És una prova, una cursa sobre asfalt. És la 825K i es disputa entre en camp i el port d'en Valira, és la carretera general cap amunt. Uh-huh. Començarà diumenge a les 9 del matí. No s'espera una gran presència de corredors, entre 15 i una vintena s'espera. Hi ha premis econòmics bastant importants, una dotació econòmica important, i es comentava l'altre dia el seu organitzador, el Jordi Soler, que és una cursa inèdita a Europa i que li sembla que a Amèrica, a Perú, hi ha una cursa semblant a nivell d'alçada, perquè de fet s'acaba al port d'en Valira, que és el port asfaltat més alt d'Europa.
Clar, 2.400 escaig.
Sí, i ho parlava amb el César Joan, no? Per què aquesta... No, quina al·licient pot tenir? I deia, home, sempre la gent prefereix fer curses de muntanya, que també puges molt de desnivell, són 1.300 metres de desnivell, però estàs a la muntanya i tal, no sé quin sentit té fer-ho sobre asfalt. Dic, home, potser és el fet aquest que no m'ha fet ningú, no? I a veure com funciona aquesta cursa. Havia de ser un test, i l'any que ve feria la primera edició, però, clar, per poder córrer per la carretera necessites els permisos convenients i llavors doncs, van decidir, doncs, tirem endavant ja aquesta primera edició, encara que hi hagi poca gent, i a veure com funciona. Jo suposo que això de comprovar els límits de cadascú, no? Perquè, déu-n'hi-do, encara que sigui sobre asfalt, però, clar, hi ha molt de desnivell i sempre de pujada cap al port.
I vinga, ràpidament, acabem només recordant els aspectes que transmetrem. Canito, corregeix-me si no, perquè hi ha molta cosa. Mm. Aquest divendres, 3:15 de nou, Ràdio Nacional, Andorra Difusió, Andorra-Moldàvia. Demà, 2 de la tarda, des d'Ankara, el Joan López, amb el Turquia-Andorra, seleccions de rugbi, conferència 2 sud-europea, també Ràdio Nacional, Andorra Difusió, mateixos canals que el diumenge, a la 1, transmetran aquest Herbalife Gran Canària amb l'Òscar Merino i l'Òscar Royo, Gran Canària, Morabanc, Andorra. Recordem que un horet abans, aquí a casa, juga el Futbol Club Andorra, del qual, evidentment, es podrà donar ja referència durant el partit perquè ja haurà finalitzat. I dilluns, amb el César Juan, des de Reykjavik, aquest partit entre Islàndia i Andorra, en aquestes dates dobles de la UEFA, de cara a la classificació per l'Eurocopa 2020. 8:45, uns minutets abans la connexió, Ràdio Nacional, Andorra Difusió en directe. Resta de temes dels esports, en els informatius, a l'Andorra Actualitat edició migdia, l'informatiu migdia i, sobretot, el resum més ampli en el Zona Esports a partir de les 8. Ho dic bé?
Sí.
A partir de les 8 del vespre. Company, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.